domingo, paseo, paseo, nada triste, aparento, que a casa me va a casar, otra que está allá.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
El Déu de Santa Teresa es el espacio que produce el Centro Sociocultural Carrevolta. Saludamos a Josep Martínez, que nos informará a continuación de la exposición que se inaugura esta noche en Carrevolta.
Bona vesprada, Enrique. Sí, ara mateix està inaugurant l'exposició de la Rifa de l'Art 2018. Com sabreu, cada any des dels inicis de Carrevolta llancem la Rifa de l'Art, que és una proposta col·laborativa en la qual artistes que han exposat als nostres espais al llarg de l'any, en este cas en el 2018, donen una obra per a fer-ne un sorteig que servirà per al finançament de les activitats del centre. L'exposició la podreu veure fins al 9 de gener del 2019 i després el divendres 1 de febrer al 7 tindrà lloc el sorteig, durant el qual totes les obres seran adjudicades. En l'edició d'enguany podeu aconseguir una obra dels següents artistes: Brigada Feminista per Palestina, Dalíba Sombras i Luces, Imogen Calei, Joana Gargallo, Jorge Osorio, Maje Ramos, Marta Marit, María Payá, Embay, Miquel Amer, Mireia Felip, Nano Pia o Rebelarte. Les butlletes per a participar estan ja a la vostra disposició, tant si voleu col·laborar en la venda o comprant-ne, al preu de 6 euros. Bona nit, amics i amigues, una vegada més amb tots vosaltres, al Déu de Santa Teresa, en el programa d'avui. En primer lloc, David Estal es portarà a la seva secció Veïnat. Després entrevistarem a l'escriptor Joan Carles Ventura, que ens parlarà de la seva novel·la Camins dubtosos. També tindreu, com és habitual, Adeli Martínez ens parlarà de les músiques del País Clandestí. Per acabar, la programació de Carrevolta per a les pròximes setmanes. Passem ja a la secció Veïnat. Bona nit, David.
Bona nit, Josep. Anem a enfocar la mirada en el barri del Cabanyal, que de nou és notícia pel bloc de portuaris. Aquest cap de setmana passat s'ha acabat de brodar l'ordre ministerial en Madrid, inclús ha participat l'alcaldessa Manuela Carmena. Aquella ordre que va paralitzar els endorrecoments de l'anterior alcaldessa Rita Barberà en un barri maltractat durant més de 15 anys. Amb el canvi de govern municipal, tots els partits polítics, inclús Ciutadans, es comprometeren de no fer cap enderrocament més en el barri. Tanmateix, en hores d'ara, que s'està quasi exposant al públic el nou pla especial del Cabanyal, redactat durant aquesta legislatura, té un punt negre. Aquest punt negre és el bloc de portuaris. Per a qui no el conega, el bloc de portuaris, molt proper de la mar, entre el Cabanyal i la platja, però considerat també el Cabanyal, té quatre noms. En el seu origen, bloc Ruiz Jarabo. La llei de la memòria històrica canvia de nom a Manuela Solís, però també és molt conegut entre el barri per el nom del Clot, perquè anteriorment allí estava un barri anomenat així. Però, sobretot, respon al nom de portuaris perquè es construïen els anys 50 per a treballadors del port, que està molt a prop. haureu vist segurament en molts articles i notícies com el govern, sobretot el Partit Socialista, que té la regidoria d'Urbanisme, està capficat en derrocar aquest bloc. Per a que us feu una idea, ahir tenim vora 260 vivendes, habitatges, i moltes famílies, entre elles famílies gitanes, ocupes, perquè hi ha molt habitatge públic també, i propietaris també, persones llogades. És un bloc que en total podria albergar més o menys unes 400-500 persones. Amb tot, segurament el seu enderrocament seria major que el que el PP volia fer en el barri del Cabanyal en quant a superfície i número d'habitants que se n'haurien d'anar a un altre lloc. La dicotomia que es planteja entre rehabilitar o tirar-lo i fer un altre edifici per a compensar els propietaris s'ha plantejat des de la regidoria d'Urbanisme posant sobre la taula diferents informes redactats per a UMSA, l'empresa pública de l'Ajuntament, i per l'IBE, l'Institut Valencià de l'Edificació, on mostren de manera científica, teòricament, que l'estructura de l'edifici està en pèssimes condicions. Segurament siga així, però si ho pensem, molts edificis de la ciutat de València dels anys 50 es troben en les mateixes condicions. Per tant, es planteja el dubte de si també n'hi hauria que estendre aquesta decisió a tot el parc edificat. La decisió que s'ha de prendre sobre el bloc de portuaris està implicant una divisió de nou en el govern municipal, perquè d'una banda la regidoria d'Urbanisme està molt decidida en la decisió d'enderrocar-lo, però València en Comú està en l'oposició completament. Mentrestant, Compromís tracta de buscar una solució intermitja i més prudent. Què passa llavors? Que el que tenim són una comunitat de propietaris que, per sort, ara a hores d'ara s'ha reagrupat, que tenim moltes famílies vulnerables que estan, abans estaven agrupades en una plataforma anomenada Millorem el Cabanyal, i que estem en una posició en la qual el govern tracta de buscar una solució urbanística, però no tan social. El que s'està plantejant al remat als propietaris és, d'una banda, assustar-los en que l'estructura està malament i, d'una altra, en promeses d'una nova propietat en la qual poc els costaria. En canvi, hi ha molts més altres exemples, per exemple, de les Balears franceses i fins i tot a Espanya, és de que tenim la llei de rehabilitació del 2013 en la qual s'afavorís la renovació dels edificis d'aquesta època. Perquè si ho pensem igual que la nostra salut, o sigui, conforme ens anem fent majors, doncs, òbviament necessitem una renovació. Això no vol dir que ens tiren i ens tornen a fer. Allò important és que des del bloc de portuaris estaria més interessant rehabilitar-lo com a exemple de que se pot solucionar un problema social de famílies vulnerables, població gitana, etc., i no tant esborrar i fer-ne de nou. Seria un gran exemple, una fita de cara a aquest pla especial, a aquest cabanyal nou i a aquest gir, a aquest canvi que és tanta promesa se'ns ha donat. Però cal valentia.
Passem ara a l'entrevista d'avui. Com vos hem comentat, parlarem amb Joan Carles Ventura, que ens presenta el dia 22, així a Carrevolta, el pròxim dissabte, la novel·la Camins dubtosos per aquest motiu. Hem pensat en entrevistar-lo i parlar amb ell, a banda de novel·la negra, de literatura. Bona nit, Joan Carles.
Bona nit, estic encantat d'estar així i de presentar el meu llibre en un lloc tan especial com és Carrevolta.
Què trobarem a Camins dubtosos? Jo, ara em refutaràs, diria que és una novel·la a l'estil dels road movies, negra i valenciana. Deixa tu la teua definició.
La veritat és que em costa molt definir la meva pròpia novel·la. És una novel·la que sí, sobretot és una road movie, és una road movie de paper. A mi m'agradava en algun temps definir-la com a un rodallibre, quan vaig començar a escriure, fins i tot en el pròleg, alguna vegada havia inclòs aquesta definició, però és que és una història d'amor que es mescla amb una història negra i la cosa se va embolicant, enfangant i emmerdant progressivament, i és un poc això el que fa difícil definir-la, perquè damunt té banda sonora, és com una pel·lícula en paper, en fi, és un gènere híbrid que no crec haver inventat jo, però la veritat és que és prou experimental també.
Vens del món de la televisió, dels mitjans de comunicació, com decidixes passar-te a la novel·la? Per què contar esta història en paper?
En veritat és un poc a l'inrevés, pràcticament, és a dir, jo vinc d'escriure tota la vida i havia de decidir, en un sentit material i pràctic, d'alguna manera, com havia de guanyar la vida, i casualment algú em diu, mira, podries fer de periodista, i vaig entrar un poc a fer de periodista per això, però jo escriure escric des que tenia tota la vida, però recordo jo en 10 anys haver enviat una primera novel·la, un conte infantil, a l'editorial SM perquè me molava el pirata Garrapata i jo volia fer el mateix, i després més tard haver tornat a intentar, i pràcticament duc intentant tota la vida fins que havia aconseguit alguns premis d'ajuntaments literaris municipals, però la primera novel·la és aquesta que tenim.
Encara que siga en paper, es noten, es perceben ahir referents cinematogràfics de sèrie. Quina influència té l'audiovisual en la novel·la?
La referència és total. Jo escrivia el llibre com qui escriu una pel·lícula. No exactament com un guió cinematogràfic, perquè és un altre registre totalment diferent del de la novel·la, encara que hi ha parts del llibre que sí que estan com teatralitzades i que pràcticament podrien ser escenes d'una pel·lícula, però tinc el referent audiovisual, tinc les ganes d'algun dia i el somni algun dia de poder escriure una pel·lícula, però és que damunt avui en dia jo crec que també la literatura o aquest gènere de literatura negra o de gènere d'aventures, en fi, tots els gèneres són híbrids, no? De la premsa vol pareixer-se a internet, internet vol pareixer-se a la premsa, les novel·les volen pareixer-se a les pel·lícules agafen de les novel·les, en fi, tot està mesclat, i això és un poquet el que es reflecteix a la meva novel·la.
Com se les apanya un narrador valencià i que a banda seguís l'actualitat i vol en certa mesura reflectir-la, perquè així es parla també de corrupció, com se les apanya a l'hora de fer ficció per a superar la realitat? És complicat.
És un topicàs, però jo no crec haver superat la realitat. Jo el que crec és que algunes coses que acaben de passar fa poquet han reconfirmat o corroborat allò que s'apuntava en el llibre. Allò que s'apuntava en el llibre era tot allò que la gent Vox Populi sabia, tot allò que ara anem dient, és increïble que no s'estiga veient, que no s'estiga descobrint. És que fa cosa d'un mes. Tenim el cas de la imputació pel tema de la visita del papa de Camps i tenim la imputació també amb el senyor X de la trama Gürtel. Tots ho sabíem sense proves, però és que la merda regolfa, regolfa per les nostres clavegueres i el mal és la desmemòria, però jo no crec que haver superat la realitat. La realitat encara ens ha de superar molt més i ens oferirà casos encara més flagrants, més tristos, per desgràcia, no? D'alguna manera.
Perquè hem de dir-ho, s'ha de descobrir massa que en el rerefons de la història està la visita del papa i totes les corrupcions que hi hagueren al voltant d'aquest esdeveniment.
Sí, és que això és d'alguna manera la metàfora, el llibre també té un sentit, una lectura metafòrica d'alguna manera, no? Són uns joves que decideixen emprendre un viatge iniciàtic, un viatge per recuperar una relació que un d'ells té amb una jove estudiant d'Erasmus, però pel camí se'ls creua la visita del papa, se'ls creua la trama Gürtel d'alguna manera, se'ls creua tot el món de màfies corrupteles, podrimenta del poder, i es trastoca, es trunca totalment el seu viatge, i és justament ahí, és un poquet la lectura metafòrica. Hi ha moltes peripècies, passen moltes coses, i pega moltes voltes com una carretera, com uns camins dubtosos que realment són.
Eres seguidor de la novel·la negra, o és l'argument el que t'ha portat a escriure això? Podries haver-la escrit en un altre gènere, en un altre estil?
Aquesta història havia de ser negra, havia de tindre els tocs de negra, i perquè la negra te permet parlar justament de la corrupció, de la delinqüència, del submón, de tot allò que subjau a la realitat quotidiana i que no veiem o que no volem veure, perquè moltes vegades directament el que volem és apartar la mirada d'aixes realitats que tenim a tocar. I en el cas de la política la teníem davant dels nassos i molta gent la veia, però molta gent feia absolutament els ulls clucs, tancaven. Soc més seguidor de sèries de ficció de negra. Jo sempre prenia com a referent Fargo, però també Los Soprano. Som més seguidors de sèries de ficció que de novel·la negra com a gènere, però és que la novel·la negra també últimament està pegant d'aquest gir, que està hibridant-se, que està mesclant-se amb altres gèneres perquè serveix per explicar-nos com a societat, però la novel·la negra de gènere amb un detectiu més clàssica i de resoldre un cas no ha sigut tan lector d'aquesta novel·la negra.
Ara ja més enllà de les trames principals, perquè hi ha un parell, almenys. La novel·la teatre és al·licients, per exemple, en certa mesura també mostres la diversitat lingüística del català i és una part amb la que jugues.
Sí, menys del que m'hauria agradat. Jo sempre tinc una visió dels països catalans en un sentit cultural. Jo he viscut molt de temps a Mallorca, també he estudiat a Barcelona, he viscut una temporada, i a mi m'interessa molt posar en compte aquestes realitats des de la part lingüística, que en molts llocs o en moltes situacions se poden trobar en comú, però també està bé que comencem a obrir-nos des de la literatura i pensar que els personatges parlen els seus propis dialectes. En veritat, utilitzo un personatge que és italià i li faig parlar en mallorquí, no?, directament, per donar-li un poc la ressonància, perquè ella parla com en el seu propi dialecte italià del Ligur. I després els personatges que són catalanoparlants, que són de Catalunya, que venen d'allà, pues parlen català central, i cadascú en els seus matisos, que és el que dona riquesa a la nostra llengua. A mi m'encanta, sóc una apassionada de la llengua també en aquest sentit.
Un altre al·licient és que hi ha moltes cançons enmig de la trama o que donin títol als capítols, i fins i tot això n'ha fet una llista de Spotify contant un poquet i sos referents musicals perquè has volgut introduir-los.
Això és una mica l'origen de la història. Al principi va néixer com jo vaig tenir la idea de dir, m'agradaria fer una història d'un col·lega que viatja en cotxe fins a la lluna, que és un poquet la premissa de partença d'uns amics que viatgen cap a un somni impossible o no tan impossible, i volia que la música que sonara del viatge l'escoltara també el lector. En aquella època, que fa molts anys, la meva idea era ajuntaré un CD, i després pensava, això no m'ho publicarà ningú, qui farà un CD i com pagaré més drets i aquestes coses de les cançons. En fi, Xavi Sarrià va tindre una idea que segurament també no serà el primer que la tinguera, però jo la vaig llegir allà, i era juntar en el seu llibre Totes les cançons parlen de tu una llista de Spotify, i jo vaig dir, mira, esta és la manera de fer-ho. I al final vaig acabar, ja no són les cançons que són en el cotxe dels personatges dels protagonistes, sinó fins i tot cançons que donen ambientació a cada capítol o que sonen en algunes de les escenes. Una novel·la que també es llegeix molt en clau de música i de banda sonora.
Volia destacar també que esta novel·la apareix en una col·lecció, Crims.cat, que no és que hagi servit només aquesta col·lecció per a revifar la novel·la en el gran català, però sí que està agrupant molts autors i també moltes traduccions. Com arribes a esta col·lecció i quins avantatges té a aparèixer, diguem, en un referent?
Per a mi els avantatges són tots, i és un plaer i un privilegi poder estar al costat de noms com Andreu Martín, com Sebastià Bennàssar, com Julia Landes, Xavier Liaga, Silvestre Vilaplana, Agustí Veí, en fi, hi ha una barbaritat de noms que són pesos pesants de la literatura negra en català. Per a mi me sent d'alguna manera abrumat i atabalat d'estar al seu costat en la mateixa col·lecció. Com arriba? Arriba justament pel mestre Sebastià Bennàssar, és una persona hiperactiva i que es mou per tots els circuits culturals, i en un moment determinat fa un taller de novel·la negra a la llibreria Lluna de Palma, i jo m'apunto un poquet, però en l'ànim i en la intenció de dir, jo tinc una novel·la que és negra d'alguna manera, però tampoc estava molt segur perquè havia fet una cosa estranya, un híbrid, i la vaig deixar llegir, i és el que d'alguna manera em va conduir a dir un poc cap a on podia apuntar les meues intencions literàries. Després jo em presentí ja directament al concurs El Tiana Negra, i allà és un poc on Àlex Martín es va fixar i em va proposar editar amb ells. Un avantatge poder publicar des de Catalunya, per al País Valencià, per a les Illes Balears, perquè moltes vegades des d'ací als escriptors valencians costa molt arribar al mercat català, per aquella cosa de la desconeixença mútua i la desconfiança, i que el canal de comunicació cultural encara no estan del tot establerts, o tots els establerts que haurien d'estar.
Tens al mig un llibre anterior, Incontinències, no sé si és massa pronta per a preguntar-te si hi ha continuació de Camins dubtosos, què estàs preparant?
A veure, Camins dubtosos, en principi és difícil que tinga continuació, però jo no tanque cap porta. Estic preparant una altra història que també és en clau de negra, i que en este cas sí que és un tema més negre en el sentit detectivesc. Estic presentant-lo ara a la mateixa editorial, a algun concurs. De moment escric el que puc, perquè és que és molt complicat la paternitat, la feina, tot. Però sí, la meva intenció és, de moment, seguir en negre.
Joan Carles, ja per acabar, sempre que ve al programa algú relacionat amb la literatura, li demanen que ens faça tres recomanacions, tres llibres.
M'ho he pillat un poquet a contrapeu, no m'havíem preparat esta resposta, però fa poc vas participar en una cadena d'aquestes que te demanen al Facebook també que facis unes quantes recomanacions, i així un poquet a volar ploma les recomanacions literàries que faré, perquè van vindre al cap en aquella ocasió, són Tací en el metro, de Raimon Queneau. A mi m'agrada molt la literatura experimental. Si llegiu Els meus camins dubtosos, entendreu per què. I hi ha molt de literatura experimental i de provar un poc les possibilitats d'eixir-se de la linealitat de la narració i de trencar inclús en la forma. Un altre llibre en aquest sentit seria Si una nit d'hivern un viatger, d'Italo Calvino. Jo sempre he estat marcat molt per aquest llibre i per tot el que fa a Calvino. Els dos escriptors són un poc de la mateixa escola, del obrador de literatura potencial, com d'alguna manera literatura creativa, un poquet que s'inicia de l'estàndard, i una part que inclou el llibre, que seria de Norman Mailer, Los desnudos y los muertos, que és un poc d'on jo agafo la idea de fer alguns capítols teatralitzats. M'ha fascinat aquest recurs literari, te permet molt accelerar l'acció i contar moltes coses en xocotetes escenes d'una pàgina o dues pàgines teatralitzada, pum, pam, només diàleg. Sobretot, home, ho he emprat, és un premi Pulitzer, ho he emprat molta mestria, però jo he fet el que he pogut i he agafat alguns d'aquests recursos.
Moltes gràcies, Joan Carles, per estar avui amb nosaltres. Esperem que vagi molt bé aquesta aventura, aquests camins.
Moltes gràcies i convidat de les persones que ens escolten a vindre a Carrer Volta el dia 22, dissabte, a les 7 de la vesprada, a la presentació, i a llegir i gaudir dels meus camins dubtosos.
I ara passem a la música. Bona nit, Adelí.
Hola, Josep. Acid Cookies naix el 2009 versionant clàssics de grups com Deep Purple, Led Zeppelin o Allman Brothers. Provenen de Puzol i així al poble de la Roca, al Bade Mox, i el reggae de Besugó se'ls unix el rock dels 70 amb influències de progressiu i psicodèlic d'aquestes galetes àcides. El 2014 publiquen una maqueta homònima i amb Cançó inacabada de Manuel Alonso van quedar finalistes del Premi Miquel Martí Pol Terra i Cultura. Aquest mes de juny han publicat Nòmada, un curta durada de 5 cançons nominat en la categoria Millor disseny als Premis Carles Santos de la Música Valenciana pel treball de Chema Esteve. Nòmades proposa 5 viatges elèctrics pels paisatges de la ment amb una unió de rock, el blues i la psicodèlia que reivindica els Doors, Led Zeppelin o Pink Floyd. Per la seva escassesa en el nostre panorama, celebrem els paisatges més propers al rock dur quan guanyen presència les guitarres distorsionades i on podem trobar ressonàncies a grups com els Enyorats i Nòpia. La primera cançó del disc i la més completa és Mirant-me. Una cítara introdueix una peça en la que apreciem que la veu de Tico té un timbre perfecte per al rock i que acaba amb una festa de cors i guitarres.
i passem ara a contar-vos la programació de Carre Volta per a les pròximes setmanes. En primer lloc, com ja vos hem dit a l'inici del programa, ara mateix s'està inaugurant l'exposició de la Rifa de l'Art 2018 i també al bar inaugurem l'exposició de Mireia Felip, El vacío de la cárcel, al voltant de la presó model de València. És una mostra fotogràfica que vol parlar de la privació de la llibertat, de la solitud i de la tristesa que acompanya a estar empresonat. Demà dissabte a les 7:30 tindrem un acte poètic de poesia per la revolta, Benveguts i benvegudes, recital obert i col·lectiu en record de Manel Marí. Està organitzat, com ja hem dit, per la revolta i col·labora també l'Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc. I després a les 10:30 torna a Impromaclet, el teatre d'improvisació que ens acompanya a la revolta des de fa ja una bona temporada. La donació és de 4 euros. I diumenge 16 farem l'excursió del mes. En este cas hem quedat a les 8:30 davant del camp del futbol del Mestalla, a l'Avinguda d'Aragó, i farem una ruta per Suera, a la Serra d'Espadà. La dificultat és mitjana baixa, la durada de 4 hores, i el recorregut té una longitud de 9 quilòmetres. Com hem dit, és una ruta senzilla i circular des de Suera, que ens apropa a dos llocs realment interessants situats en un paisatge dominat per extenses formacions de pi mediterrani. Aquests llocs són el castell de Maúz i la font de Castro. Si voleu apuntar-vos, telefoneu al 96392888 o escriviu-nos al correu collaexcursionistascr@gmail.com. Recordeu que el bodachut és de 2 o 4 euros, segons si sou amigues o no de Carre Volta. Passem a la setmana següent i és que dijous 20 continua el taller formatiu al voltant del cicle menstrual. En aquest cas és la sessió número 4. Recordeu que podeu apuntar-vos amb independència de si heu participat en els anteriors o no. És un taller no mix per a cossos que menstruen i podeu escriure al correu carolnatmu@gmail.com. I també el mateix dijous 20 a les 7 projectarem el documental La diversitat funcional funciona, un audiovisual que tracta diversos temes relacionats amb la diversitat funcional com la conscienciació familiar, la potenciació de l'autoestima, la inclusió social, l'oci, la vida sana, la sexualitat, el treball en xarxa de les associacions i la dificultat de l'ocupació. Dissabte 22, ja per acabar, a les 19 hores presentarem el llibre Camins dubtosos. L'acte anirà a càrrec del periodista i presentador de televisió Juan Nieto i del també periodista i expert musical Andreu García. Hi haurà bon rotllo, bona música, de picar i beure, i per descomptat comptarem amb l'autor de Camins dubtosos, Joan Carles Martí, amb qui acabem de parlar. I us comentem els tallers que estan en marxa ara mateix a Carre Volta. En primer lloc, dir-vos que hi ha dues incorporacions. Un taller formació sobre cicle menstrual està dividit en quatre sessions sota els noms de què és i com funciona el cicle menstrual, influència del patriarcat i capitalisme en el cicle menstrual, autogestió de la salut menstrual i redescobreix el teu úter. És un taller no mixt per a cossos que menstruen. Per apuntar-vos podeu bé inscriure'ns a revolta@revolta.org o telefonar al 96392888. L'altra novetat, podeu apuntar-vos quan us avellisca, és un taller de biodança que té lloc els dimarts de 7:30 a 9:30. La biodança és una pràctica que utilitza el moviment, la música i la inducció a la vivència, que aporta grans beneficis, entre ells disminuir l'estrès, augmentar l'ànim, facilitar l'expressió de les emocions i millorar la comunicació. Està impartit per Imma Belda, els dimarts de 7:30 a 9:30. Teniu més info en la web www.associacionbiodanzavalencia.com. I continuem amb els tallers ja clàssics de Carre Volta. Per una banda, el tango en dos horaris. El dimecres a les 9, per a qui vulgui apuntar-se a nivells d'iniciació o intermedi.
i els dijous a partir de les 8 i mitja, per aquí estiga també en un nivell intermedi, però més alt, o en un nivell avançat. Recordem, dimecres i dijous. La donació és de 35 euros al mes i continua fent les classes el mestre Luciano Blanco. També continua el taller d'acordió diatònic basat en repertori tradicional. Són classes particulars a 25 euros l'hora i impartit per Amadeu Vidal. El taller de ioga, una eina per a la salut i la consciència i per a trobar l'equilibri a través d'un treball físic, emocional i mental. Està impartit per el col·lectiu Yoga Yama i té lloc els dimecres a les 9 del matí i fins a les 10:45. L'aportació és de 20 euros al mes. Continua també el taller de conversa en anglès en grups reduïts. Té lloc els dilluns a partir de les 7:30 i fins a les 9. La donació és de 40 euros al mes i està impartit, com sempre, per Gil Meredith. I també continua el taller de valencià amb algunes modificacions. Enguany és un taller de llengua, història i cultura valenciana. Si vols aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, apunta't. Enguany farem classes de valencià, però també passejarem per la ciutat, visitarem exposicions o escoltarem els nostres grups de música. El taller continua impartit, com sempre, per Manel Pérez. Té lloc els divendres de 10 a 11 i mitja i l'aportació és de 15 euros al mes. I fins així el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat. Bona nit i bones lectures.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a la tristor, en farem punt, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Partofet. Senyor Charlotte, senyor Pedrín.